Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Amor, sexualitat, desig, passió, homosexualitat, heterosexualitat... són paraules que estan a l'ordre del dia. Vivim en una societat exhibicionista, apassionada i valenta. Ja no fa por a una dona dir que ella també es masturba o que mira pornografia. Ja no li fa por a una parella homosexual dir a la societat que s'estimen. Sembla que a ningú ja no li fa por parlar de sexe. O sí. En el programa d'avui, d'una manera relaxada i distesa, intentarem donar una visió de com concebem l'amor i o la sexualitat, perquè no tenen per què anar de la mà. Per estructurar la part més analítica del programa, intentarem definir tres conceptes, que alguns d'ells segurament a tu també, oient, et semblaran nous o, si més no, poc clars. Llavors, l'Adrià ens parlarà, com sempre des d'un punt de vista filosòfic, la seva visió de la sexualitat.
El poliamor es defineix com una nova forma d'estimar. Relacions amoroses i, no necessàriament, sexuals simultànies entre més de dues persones amb consentiment explícit de totes les parts. És a dir, compartir i repartir i, en certa manera, perdre l'exclusivitat.
Fa 10 anys mai hauríem arribat a pensar que això es podria donar a la nostra societat. Estem parlant de tenir múltiples relacions en el mateix moment, allunyar-se de tot allò referent a la monogàmia, d'una societat que ens ha configurat la mentalitat a partir d'esquemes familiars i binaris. Molta gent podria arribar a pensar que és un sistema perfecte, o sigui, donar via lliure a la teva expressió tan amorosa com sexual, sense barreres, sense pors o inseguretats. Miguel Bagalume, cofundador de la plataforma Golfs con Principios, una de les primeres comunitats d'Espanya que parla obertament d'aquest tema, assegura en un article del Confidencial el següent.
Muchas personas lo idealizan y piensan que va a ser súper sencillo, que nunca van a tener celos y que tener varias parejas es perfecto. Como si llegaras a una especie de nirvana en el que tú sientes mucho amor y tus parejas también y todo va a ser una historia maravillosa.
Bagalume també afegeix que un cop estàs a dins del món del poliamor, inevitablement, d'alguna manera, apareix la inseguretat. I és que la base d'una relació dins la idea del poliamor és d'honestedat. És una qüestió de responsabilitat. Has de saber en quina història estàs ficat i preguntar-te tu mateix si estàs enganyant o no algú. O sigui, no estem parlant del concepte de posar les banyes, sinó en el fet que en una relació poliamorosa s'ha d'explicar tot, posar les cartes sobre la taula i saber realment, en tot moment, del que estàs parlant. A continuació, escoltarem a Marna Miller, una actriu pornogràfica que últimament ha sortit als mitjans de comunicació per ser la cara del Saló Eròtic de Barcelona. Ella explica per què prefereix el poliamor abans que una relació monògama. També sentirem a Risto Mejide, l'entrevistador.
Bàsicament, el poliamor se basa en que puedes querer a más de una persona a la vez. Dicho así como muy, 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 muy simplificado.
¿Se puede querer a más de una persona a la vez?
En efecto, se puede. Supongo que depende de cada uno. Pero bueno, yo es que no creo en las relaciones monógamas. Entonces, básicamente, yo, llegado a cierto punto de mi existencia, me doy cuenta de que en las relaciones que tengo con exclusividad sexual y afectiva, relaciones monógamas, ¿no?, las que, bueno, una relación como se entiende en el mundo normativo actual, yo no soy feliz porque tengo deseo sexual hacia otras personas que no son mi pareja. Incluso tengo relaciones afectivas hacia otras personas que no son mi pareja.
Tanmateix, no hi ha unes regles que defineixin estrictament què és exactament el poliamor. Cada parella, cada persona és un món. Però el conflicte en el moment d'abordar una possible relació poliamorosa és que les persones no tenen referències. No hi ha ningú que et pugui donar un consell. No hi ha psicòlegs especialitzats en la matèria. És un concepte molt nou. És una manera de viure supernova. Tan nou que tu mateix has de marcar els teus límits. I potser no tothom està preparat, tal com diu la Mònica Buixeda en un article del Time Out.
La proposta del poliamor de per si no és violenta. Més aviat, tot el contrari. Però no sé si hem madurat prou com a societat, com per entendre que obrir els límits no implica obrir més les cames, i que la paraula família, a poc, ens anirà sorprenent en nous significats.
Canviem de tema, però tampoc anem tan lluny. Volia fer un incís perquè, irremediablement, parlar de sexualitat ens porta directament a parlar de pornografia. La veritat d'opinions és immensa. Us volia parlar del Saló Eròtic de Barcelona, que va ser aquest passat octubre. Era una exhibició de pornografia? Va ser una cosificació i deshumanització de la dona? En som conscients que des del Saló Eròtic tothom adora a la Marna Miller, la noia que hem sentit abans parlant del poliamor. Amarna no para de ser entrevistada. Potser perquè quan s'aborda la pornografia des del punt de vista femení sempre s'han buscat les opinions d'actrius que ho gaudeixen i que s'hi senten realitzades. Tanmateix, tot i la visió pejorativa del saló eròtic, no treu que en el saló mateix es promoguessin xerrades feministes. Així ho diu Miller en una entrevista amb Buenafuente.
Que la pornografia està hecha mayoritariamente para hombres, pero bueno, la idea es cambiarlo desde dentro, para eso estamos, ¿no? Para hackear el sistema y poder empezar a cambiar las cosas poquito a poquito. El salón erótico ha dado un paso muy grande, que es el poner a una portavoz joven y con un discurso pues, relacionado con el feminismo, sí. Así que es una propuesta que hay que agradecerles y hay que apoyar, ¿no? Ahora mismo se están planeando una serie de charlas feministas dentro del marco del salón y estos son pasitos que poquito a poquito tienen que ir cambiando el estereotipo que la gente tiene sobre la industria.
Hem sortit al carrer i hem preguntat a uns quants joves d'entre 20 i 25 anys si opinen que la pornografia sempre està dirigida cap als homes.
La pornografia està destinada a satisfer les necessitats sexuals de les persones, però sí que és cert que la indústria pornogràfica, que és el que coneixem més com a pornografia, és un negoci, i com a negoci doncs ven un producte i qui més compra aquest producte són homes, en el cas de la pornografia convencional que trobem a internet. I per tant sí que aquest producte doncs acaba sent destinat moltes vegades a satisfer els homes.
Crec que la indústria mainstream del porno és clarament masclista avui en dia, tot i que cada vegada surten més alternatives de base, però és molt difícil competir i fer front a aquesta gran indústria perquè està molt arrelada i les principals productores tenen el monopoli de la indústria. Els rols que el porno difon són clarament el de dominació de l'home per sobre de la dona i això té un gran impacte en l'imaginari col·lectiu. Mira porno no només és un entreteniment, sinó que conforma les mentalitats, encara que no en siguem conscients. Per tant, crec que hauríem de contribuir més a analitzar i visibilitzar aquestes relacions de poder que tenen fruit en la societat patriarcal.
Val a dir que els homes són els consumidors majoritaris de pornografia per com són biològicament. Per tant, com que és un mercat més gran, doncs tenen més oferta, perquè compren més. Les dones també en compren i també tenen la seva oferta, que segurament és menor, però sobretot és molt diferent, perquè l'entenen això de maneres diferents.
A veure, jo crec que primer hauríem d'establir quin porno estem analitzant, perquè ara han sortit un munt de tipus i això, però el normal, aviam, el més extens, el més a la base de tothom, diguéssim, de les pàgines web normals, crec que sí que s'ha enfocat als homes heterosexuals perquè només pel simple fet de que només surten les noies en els vídeos, que si bé els nois quasi bé no hi són, només per una part, però jo crec que és principalment per això, perquè només s'enfoquen les dones i també per l'auge de vídeos de dones homosexuals que no paren d'aparèixer i són molt visionats i en teoria als homes heterosexuals això els agrada.
La majoria del porno, per no dir tot, s'adreça principalment als homes perquè s'identifica els homes com el dominant sexual. Per tant, tot el porno està dedicat a ells, única i exclusivament.
I tu, Adrià, què n'opines sobre això?
Penso que sí que hi ha una espècie de prototip concret del que és la pornografia avui dia. És a dir, sí que crec que està dirigida a cert públic concret, tot i que sembla que ara, com opina la Marna Miller, sembla que això doncs està transgredint una mica, no? No sembla que hagin de ser només els homes els que s'hagin de masturbar o veure pornografia, però sempre s'ha vist així, no? I sempre, segurament, la pornografia ha anat dirigida al públic masculí. Ara bé, això no vol dir que ara les coses puguin estar redirigint-se una mica, reformulant-se una mica, que també doncs va bé que es faci així per introduir d'alguna manera que la dona també pot disfrutar de la pornografia i de la masturbació, no? En aquest sentit.
Exacte, de fet hi ha bastants portals a internet que estan com dirigits a la dona i només a la dona. Seguim. Hem dit al principi que la sexualitat ha arribat a ser exhibicionista. I és que tots recordem el sonat cas d'aquella parella jove practicant sexe la matinada d'un dissabte dins de l'estació del Liceu l'abril d'aquest mateix any. És curiós com per veure una parella practicant sexe, la societat s'escandalitzés d'aquella manera. S'escandalitza molt més que si veiessin un robatori, una baralla o qualsevol altra injustícia social. Podríem parlar, doncs, d'hipocresia social envers la pràctica sexual? Els mitjans de comunicació parlaven de Barcelona com si la ciutat comtal s'hagués convertit en una pel·lícula pornogràfica. L'articulista del Time Out, Oscar Brock, feia aquest comentari en un article anomenat El dia que algú va follar el metro i es va acabar el món.
Cada dia a les andanes de Barcelona es produeixen moltes escenes terrorífiques. Parlo de bandes de carteristes, desplomants japonesos, gent que es pixa a l'andana, delinqüents amb el reggaeton a tota pastilla sense auriculars, prostitutes explotades oferint-se a l'entrada del metro, grups de top a manta fugint i atropellant usuaris. On està tota la indignació puritana quan es produeixen aquestes estampes?
No estic dient que aprovi el que van fer aquesta parella jove, ja que hi ha coses que són millor fer-les a casa. El que crec que indigna més és aquell fals puritanisme que va col·lapsar els mitjans i l'opinió pública en general. Potser, si reaccionéssim tan feroçment contra altres imatges colpidores que es donen dia a dia al carrer, les coses ens anirien millor.
Puc afegir un comentari, Elsa?
Clar.
Una de les coses que a mi més em preocupa i no me les vull donar de moralista o purità ara, la intencionalitat que tenien les persones que estaven gravant el vídeo, no? Vull dir, és com que gravaven el vídeo, se'n reien, sembla que fins i tot ho disfrutessin, no? Perquè si veus una cosa que et pot semblar desagradable a la vista, doncs vas i dius, escolteu, nois, que no és el lloc, no és el més idoni, el més adequat, però no, gravant, rient-se, després penjant-ho a les xarxes, és a dir, costa una mica, no, això? Vull dir, és com, quina és la intenció que tenien aquesta gent? És com...
De fet, els animaven i tot, en el vídeo.
Sí, exacte, semblava que com que seguiu, que això ens agrada.
Exacte. En fi, abans de passar a l'últim concepte que repassarem avui, us volia parlar que la gent comença a tenir com a moda, si podem dir-ho així, practicar sexe en espais públics. Un exemple d'aquest fet és un banc al parc de Carles I, en el parc de la Ciutadella, que li han posat el sobrenom de Banc de l'Amor.
Potser hauria d'anomenar-se Banc del Sexe.
Sí, bàsicament, potser sí. Però amb l'amor queda més irònic.
Clar.
Els veïns es troben més sovint del que els agradaria parelles duent a terme tot tipus de pràctiques sexuals, en moltes ocasions a plena llum del dia sobre aquest banc. Sense anar més lluny, el passat 19 d'octubre, un dimecres qualsevol, van gravar un home masturbant a una dona a la 1:30 del migdia sobre el banc. Quan va arribar la policia, la parella ja havia passat a l'acció. En fi, segurament que si hi hagués més educació sexual i civisme, no hi hauria aquest tipus d'escenes.
No sé fins a quin punt això podria ser així pel que fa al civisme, no? Al final la gent li agrada aquest morbo, aquest perill, no?, de ser enxampats. I ja no tant per les persones adultes, tothom sap, en referència al que deies, tothom sap què estaven fent. El que també em preocupa és que poguessin acostar-se fins i tot allà a cert punt, certs nanos que poguessin estar jugant per allà. És com, no sé, no és el lloc, no és el... Però tot i així, això no implica que si... penso que hi hagués més educació sexual o civisme, això es pogués erradicar, d'alguna manera.
També tens raó. Però, clar, els nens podrien ser...
No, clar, en aquest sentit, això sempre s'hauria d'intentar almenys protegir, no? Perquè és com...
No, que el primer contacte que tinguis amb el sexe sigui veure-ho.
Sí, majors de 18 anys, això no en un altre, en altre context, tot el que vulguis, però, home, de cara a la llum del dia, sí, això és de...
Sí, no sé pas... En fi, continuem. Anem a parlar, paradoxalment, del desinterès cap al sexe que comença a imperar en les nostres societats. Sembla ser que la bombolla sexual comença a punxar-se en tots els trams de les edats. Tal com assegura Froilán Sánchez, metge i membre de l'Acadèmia Internacional de Sexologia Mèdica.
Quienes hacemos consulta de sexología médica apreciamos un descenso muy importante en la frecuencia con que practican sexo las parejas estables, algo impensable hace un par de décadas. No es raro que un matrimonio refiera con absoluta normalidad que el número de encuentros sexuales es de 1 o 2 al mes.
Des d'un punt de vista mèdic, la falta de freqüència sexual, o si més no, una carícia o un apropament físic cap a la teva parella, fa que comenci a ser més difícil superar disfuncions cada vegada més comunes, com els trastorns d'ejaculació o l'excitació femenina alterada. Tanmateix, deixant a part el punt de vista mèdic, a continuació intentarem donar alguns arguments que mostra l'estudi que presenta la revista Cuo per tal d'explicar la tesi d'aquesta última part abans de passar a reflexionar sobre la sexologia amb l'Adrià.
Argument número 1. L'exigència en el sexe.
Tot i que ens trobem en una societat més lliure i amb noves maneres de comunicar-nos, es comença a formar o a fomentar el prototip que les relacions exigeixen molta dedicació i esforç. Control d'ejaculació, mantenir l'erecció, estar pendent de la parella, aconseguir el fet del gaudir màxim... Tot això pot resultar cansat i després pot arribar a fer mandra mantenir una relació sexual.
Argument número 2. L'autoerotisme.
Davant d'aquesta possible exigència en el sexe, les persones es decanten cap a la masturbació, més ràpida, menys cansada i també satisfactòria.
Argument número 3. Estrès, falta de temps, excés de feina o rutina?
Aquests semblen ser els arguments més universals. Tanmateix, més que causes, semblen excuses per justificar les no ganes de mantenir una relació sexual. En fi, en qualsevol cas, el desinterès cap al sexe comença a ser una amenaça que en alguns països està provocant desequilibris demogràfics, com el Japó, on molts joves es consideren asexuals, totalment inactius sexualment i en ocasions també sentimentalment. Arribem al final de la part més periodística del programa i ara donarem pas a l'Adrià, que ens delectarà, com sempre, amb el seu punt de vista filosòfic sobre la qüestió. Volia dir, doncs, que sempre m'he preguntat com s'aprèn la sexualitat. N'hi ha prou amb aquell curset de 3 dies que et fan a l'institut quan tens 14 anys? És la pornografia la que ens ensenya què és el sexe? En aquest cas, ensenya el sexe més a nois que a noies? Qui ensenya què és el sexe a les noies? Les pel·lícules romàntiques, potser? Algú li ha dit mai a una noia que, a part de fer una mica de mal a la primera vegada, després es gaudeix? Algú li ha dit mai al noi que la pornografia és una visió distorsionada d'una relació sexual? En fi, i encara em deixaria moltes més preguntes perquè no hem tingut temps de parlar de les relacions homosexuals. L'únic que podria dir, des del meu punt de vista, és que la sexualitat, el sexe en si i la concepció que en tenim d'aquest ens pot marcar la vida d'alguna manera. I una possible manera de poder gaudir el sexe seria abolint i silenciant les estructures, idees i convencions socials sobre el sexe. I com ho podríem fer? Parlant. M'explico. Parlar amb la parella, en qüestió sobre el sexe. Preguntar. Sempre. Comentar. Dir què t'agrada, què no, què es pot millorar. Dir què vols i què no, escoltar l'altre i arribar a un acord. El sexe és una cosa de dos, o més persones, si s'escau, i cada persona és un món. Per tant, el respecte i la comprensió podrien ser la clau per tenir una vida sexual satisfactòria.
Ara entrarem en terreny pantanós. M'he proposat explicar-vos la diferència ontològica que Heidegger exposa a Ésser i Temps per després aplicar-la a la relació sexual des d'un text de Jean-Luc Nancy. El text en qüestió s'anomena El ai de la relació sexual. No us espanteu, oients, que intentarem donar-li moltes voltes al tema per d'aquesta manera intentar establir un discurs que pugui ser comprès per vosaltres i que pugui ser d'utilitat a l'hora de donar-vos una altra visió des d'un punt de vista de la relació sexual. Per començar, definirem ontologia. Segons l'Institut d'Estudis Catalans, ontologia és part de la metafísica que tracta de l'ésser en general i de les seves propietats essencials. Aquí el terme més transcendent és ésser. Aquesta definició, com a tal, no en resol res perquè no ens aporta una definició clara que ens digui què és aquest ésser del que estem parlant. Atenció! Entenem ésser com a entitat abstracta, d'acord? No us imagineu, no intenteu imaginar-vos-el perquè moltes vegades és això, una entitat abstracta que no podem delimitar-la en res. No la podem explicar perquè ens entenguem. Per això ho plantejaré a partir de la diferència ontològica, a partir de la diferència entre l'ésser i l'ens. Ésser i ens, dos conceptes que ens serviran per establir aquesta relació i que segurament ens servirà molt per entendre-ho correctament. Per Heidegger, l'ens, atenció, és el que és. Mentre que l'ésser, que és previ a tot ens, és la condició de possibilitat de que qualsevol ens sigui el que és. Aquesta definició de Nicolai Hartmann potser ho deixarà una mica més clar. O no. El ser y el ente se distinguen al modo como se distinguen la verdad de lo verdadero, la realidad de lo efectivamente real. Per entendre'ns una mica tots plegats, la cosa no és tan difícil com sembla. L'ens és el que és. L'ens és tot el que es dona i existeix. I això vol dir que poden ser ens materials, taules, cadires, finestres... Una taula és un ent material, perquè ens entenguem, això és el que és, no hi ha més. També poden ser ens lògics, com nombres, equacions, poden ser ens psicològics, vivències, desitjos, ens històrics, monuments, restos arqueològics, i per acabar, ens imaginats, sirenes, elefants roses... Si algú de vosaltres ha somiat algun cop amb un elefant rosa, doncs això és un ens psicològic, bàsicament,
i l'hem de categoritzar nens perquè és el que és.
Ha de ser rosa, per força?
Rosa, blau, violeta, del color que més et pugui satisfer.
Gràcies per l'aclaració.
Exacte, era transcendental, això era fantàstic. D'acord, doncs l'ens és el que és, això ja ho hem entès. Ara, cal dir que tots els ens, de tots els que hi ha, n'hi ha un que destaca. Un ens exemplar que Heidegger anomena Dasein, que vol dir en espanyol ser ahí. Aquest ens som nosaltres. Sí, sí, tots els que ens esteu escoltant, Daseins, que ens esteu escoltant a Punt7 Ràdio ara mateix. Cada un de nosaltres som Dasein. Per què? Perquè aquest ens, o sigui nosaltres, ens caracteritzem per la peculiar capacitat per interrogar-nos pel sentit de l'ésser. Val? L'ésser humà és senzilla i essencialment un ésser que s'interpreta a si mateix. En tant que podem fer-nos la pregunta per l'ésser, som Dasein. Com he dit, l'ésser és la condició de possibilitat de que qualsevol ens sigui el que és. Per tant, no la podem encarnar amb una substància. És a dir, aquest ésser fa que nosaltres siguem com som. I recordeu que aquest ésser és una entitat abstracta, d'acord? Com que nosaltres ens podem preguntar pel sentit de la nostra existència, podem comprendre aquest ésser que ens condiciona com a ens que som.
O sigui, que nosaltres mateixos ens preguntem què som, ens preguntem sobre la raó de la nostra existència, oi?
Exacte. I sintetitzant-ho molt més, en tant que som éssers que podem preguntar-nos per la nostra existència, som Dasein, i el fet de preguntar-nos per la nostra pròpia existència ens preguntem per aquest ésser. És un altre cop això que he dit, que aquest ésser és la condició de possibilitat de que qualsevol ens sigui el que és. Aquest ésser, aquesta entitat abstracta que existeix, doncs representa que ens possibilita a nosaltres com a tal. Aquest ésser fa que nosaltres siguem com som. D'acord, doncs tota aquesta diferència ontològica que Heidegger exposa a ésser i temps, ara sintetitzada amb uns quants minuts, com l'apliquem a la relació sexual? Doncs Nancy ho exposa en el text concret aquest de l'AI de la relació sexual, que em sembla un text que molt brillant en aquest sentit, perquè ho exposa d'una manera molt, no molt clara, però quan li agafes el sentit, dius, ostres, és un contingut molt, molt potent. Nancy percep que no és el mateix la relació sexual que la parella entrellaçada. I atenció, la parella entrellaçada és un concepte que heu de tenir clar. Imagineu-vos en un moment concret de la vostra vida que entreu en una habitació i veieu a dues persones practicant sexe, d'acord? Doncs el que esteu veient no és una relació sexual, és aquella parella entrellaçada que està allà davant vostra, però no ho hem de categoritzar en el terme relació sexual. I ara veurem per què. Nancy es basa en la màxima del psicoanàlisi de Lacan: no hi ha relació sexual. Ho exposa en aquests termes per establir una diferència, com hem dit, entre relació sexual i parella entrellaçada. Tu el que veus quan entres a l'habitació veient les dues persones practicant sexe, veus a la parella entrellaçada. No veus una relació sexual. Llavors, Nancy comenta que en el text, en aquests termes, que petonejar no és cap petó, perquè l'acció recau en el petonejar i per Nancy el petonejar forma part de l'àmbit de l'ésser i el petó de l'àmbit de l'ens. En tant que la relació sexual està oberta de sentit, aquesta mai pot tancar-se. Per Nancy ens enganyem pensant que estem fent l'acció, aquest petonejar, quan en realitat només estem fent l'acte particular, el petó. És a dir, quan veiem a una parella fent l'acte sexual, nosaltres donem importància, fem èmfasi en l'acció, en el fet de que estem en aquell moment, doncs pensem, estem fent una relació sexual. Doncs no, tot es focalitza en l'acte particular, que és aquest petó concret, aquest petó que es redueix molt fàcilment a un exemple concret, a un petó concret, i no a l'acció. Aquesta acció forma part de l'ésser, que és aquesta relació sexual. Per això podem dir que no hi ha relació sexual.
O sigui, Adrià, per entendre'ns, podríem dir que la relació sexual no forma part de les coses que podem explicar. Hi ha una impossibilitat a l'hora d'establir els paràmetres del que és l'acció sexual en si. I és que podríem dir que és tan bèstia el que ens passa quan tenim una acció sexual, quan estem practicant el sexe, que el gaudir que sentim és massa per nosaltres, com si implosionéssim per dins. Així doncs, es podria dir que no podem definir què és exactament l'acció sexual, oi?
Exacte, perquè tot es focalitza en l'acte. L'acció, que és el fet de que tu estiguis practicant sexe, no la podem explicar, no li podem donar un sentit, perquè és això, Nancy suggereix que aquesta relació sexual no pertany a l'ordre de l'ens. I com hem dit, l'ordre de l'ens són les coses que podem explicar. El got aquest que tenim aquí al costat és un ens que podem explicar. Doncs aquesta relació sexual no forma part d'aquest àmbit. No pot ser objecte d'un predicat ni d'una substància, per tant. No podem dialectitzar, no podem escriure el que no es pot escriure. hi ha una impossibilitat de concretar els paràmetres de la relació sexual. Aquesta, el no ser un ens, com que la relació sexual no és un ens empíric que tu puguis dir aquí el tenim, impossibilita la relació. Per això aquest enunciat del començament del psicoanàlisi de Lacan de no hi ha relació sexual. En la relació sexual no pots posseir mai el cos de l'altre. Per això Nancy estableix que l'amor és com una forma de deliri, de bogeria, perquè l'amor intenta unir el que no es pot unir.
Si intentéssim exportar les teories de Nancy a la nostra realitat d'una manera molt casolana, podríem dir que quan el filòsof assegura que l'acció sexual és una cosa que no es pot explicar, que va més enllà del nostre enteniment, vol dir que les sensacions que experimentem algunes vegades en l'acció sexual poden arribar a ser tan bèsties que ens n'oblidem de nosaltres mateixos, que implosionem per dins, que el sentit de la relació sexual se'ns escapa, que no arribem a ser conscients del que estem fent.
Exacte, com que la relació sexual se'ns escapa, excedeix totalment el sentit, doncs fa que nosaltres no la puguem entendre i no puguem mai posseir el cos de l'altre, perquè és una cosa que ens parteix, que se'ns en va de les mans, no podem establir-hi un sentit. I aquí està la gràcia, que forma part d'aquest altre àmbit de realitat, d'un àmbit abstracte, d'un àmbit, d'una entitat que no podem doncs descriure, no? I espero que hagi quedat prou clar, i ara, un cop feta la reflexió complexa, fem-ho més fàcil. Ja que tu, Elsa, ens has parlat d'amor i desig, em semblaria raonable que ens centréssim en aquests dos termes, ja que sí que els hi podem donar un sentit més lògic i més quotidià, no? Què és l'amor? Molts es preguntaran, no? Una de les preguntes filosòfiques més interessants, fonamentals de la història de la filosofia, no? Doncs hi ha diverses concepcions. Com veureu a continuació, els grecs doncs són una referència que arrosseguem des de fa molts i molts segles. Per una banda tenim Eros. Què és Eros? Doncs és la falta i és sobretot la passió amorosa. És l'amor platònic, no? L'amor que vol posseir i conservar. Això pot relacionar-se perfectament amb el desig, ja que aquest amor és l'amor a la falta. És l'amor de quelcom que no es posseeix. Llavors, l'amor és un amor a la falta, és una mancança. D'aquí el popular mite de la mitja taronja que en el banquet de Plató doncs, s'exposa al personatge... Bueno, Aristòfanes exposa un dels mites del que és l'amor i bé, d'aquí se'n podria extreure doncs, el mite de la mitja taronja perquè som éssers que estem separats i que necessitem l'altra part que ens ha de... Doncs això, hem de fer una recerca personal de la persona que ens ha de completar. És un amor quotidià, és un amor entès d'una forma bastant quotidiana en aquest sentit, el fet de... No opines el mateix, Elsa.
Bueno, tanmateix, crec que el mite de la mitja taronja pot portar a distorsionar exactament què és l'amor, perquè
sí.
Col·loquem en l'altre la nostra necessitat i la nostra falta i li posem una responsabilitat i ens sentim dependents de l'altra persona i això pot distorsionar. Però clar, òbviament, tots els conceptes tenen una part distorsionada i una part raonable.
Sí, en aquest sentit... És una de les concepcions d'amor que es donen al banquet, no? Però això s'ha com popularitzat, s'ha extret d'allà, s'ha fet fàcil i s'ha quotidianitzat en tant que tens la necessitat de completar-te. Però és una versió distorsionada, eh? Vull dir, ja entenem que Plató el que buscava és l'amor al coneixement, no? I bé, com veureu, doncs és un tipus d'amor que pot arribar a ser bastant perjudicial en el moment d'entendre doncs això, l'amor com una necessitat. D'altra banda, tenim el concepte de filia. Aquest és l'amor aristotèlic, molt més sa. És l'alegria d'estimar el que ja tens. Ara ja no és desig de la falta, és desig del que ja tens. Encara que en la nostra llengua filia es tradueixi per amistat, en cap moment redueix el significat, en cap moment. Placer del coito y de la acción, hacer el amor, dicho de las parejas y de los amigos. Així és com ho defineix en un text d'introducció a la filosofia d'un filòsof francès, André Comte. Aquest és l'amor a la benevolència, estimar l'altre pel bé de l'altre. I ara molts us preguntareu, quin és el secret de les parelles felices, si podem englobar-ho en un concepte concret, parelles felices, parelles que viuen l'amor d'una forma sana. Doncs la parella feliç passa de la passió eros temporal a l'alegria filia constant d'estar amb l'altre. Quan en un primer moment coneixem a la persona o ens enamorem, doncs som passionals, desitgem l'altra persona, hem d'anar amb compte de no fer d'això una falta, perquè si no deixaràs d'estimar-la i voldràs una altra cosa, perquè no és el que... Si amor és amor a la falta, quan obtinguis l'amor ja no serà amor, perquè voldràs desitjar una altra cosa. Vull dir, és la transició entre l'eros, aquesta passió, i l'alegria constant d'estar amb l'altre, que és la filia, en aquesta transició jo crec que hi ha la forma d'entendre l'amor més sana, el fet d'estimar el que ja tens sense haver de prendre't l'altra persona com una necessitat, simplement d'estar content per veure-la cada matí quan et lleves o de veure-la al final del dia i explicar-vos com ha anat. Vull dir, aquí jo crec que està la qüestió. I bé, com a conclusió, volia afegir, Elsa, que sembla cert que les societats occidentals doncs, no estan massa satisfetes amb el tipus de relacions que tenim establertes. Hi ha xifres que mostren fins un 50% d'infidelitats a Espanya. Vull dir, crec que la gent ha de buscar la forma més adequada de viure les seves relacions. La llibertat a l'hora d'escollir és fonamental i l'autogestió també. Ningú t'ha de dir la forma en la que has de viure, ningú t'ha d'imposar la monogàmia. Hem de ser conscients d'això i triar les nostres relacions en funció de com volem viure. I jo crec que això doncs, és fonamental per no fer de l'amor una necessitat i d'una necessitat, llavors, del tema del poliamor, no? Si vols entrar dins del tema del poliamor has d'admetre que, doncs, les enveges i aquestes coses doncs, han d'estar bastant ja apreses i has de saber que no ho has de... Això no és la manera, no és la forma, perquè ens entenguem.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots i ens tornem a trobar el mes que ve. Bona nit.
Bona nit a tots i totes.